Són les 11. Som Cercat.
Som Cercat.
Som Fundació Catalana de l'Esclerosi Lateral Amiotròfica, Miquel Valls.
Des de la Fundació Miquel Valls et volem plantejar la nostra equació. La nostra incògnita avui dia és l'ELA, esclerosi lateral amiotròfica, i la pateixen en Joan, l'Antoni, la Charo, la Isabel. Es tracta d'una malaltia neurodegenerativa, sense cura i amb una esperança de vida d'entre 3 i 5 anys. La solució a l'equació comença per fer-te col·laborador per tan sols 33 cèntims dia, ja que d'aquesta manera farem que entre tots la solució i la cura de l'ELA sigui cada cop més a prop. Fes-te col·laborador trucant al 93 766 59 69 o bé a la nostra web www.fundaciomiquelvalls.org i recorda que 33 cèntims dia és poc per tu i molt pels afectats d'ELA.
Marc Orozco i Xènia Roset.
I avui pot ser un dia important, us convido a menjar tots a casa. Sé que el que aneu ben despullats, que farem complexes a la brasa. I perquè cremi bé el foc, porteu tristeses i venjances, que es veu que els problemes van millor per plantar-los i cara. I en una cassola, l'efecte xerinota, té un punt picant que ho fa tot més interessant i ens menjarem el món.
Bon dissabte, Marc, què tal?
Molt bé, amb moltes ganes de començar el cap de setmana. Per vosaltres el comencem a aquesta hora, eh?
Doncs començar el cap de setmana i continuar-lo, perquè aquest cap de setmana ja ho repassarem, hi ha moltes activitats, entre elles el tast a la Rambla, i per tant, avui en tindrem una bona teca. Començarem, com sempre, per això, repassant l'actualitat gastronòmica, les notícies d'aquests últims dies. També trepitjarem, com dèiem, tast a la Rambla, que s'està celebrant des del dijous i tot el cap de setmana fins demà diumenge. Farem una passejada amb el Xavier Agulló, periodista gastronòmic, que ha estat també moderador dels tallers i els showcookings d'enguany per veure i conèixer les novetats.
És la persona que cada any, no, ens atén, fem sí. Una passejada amb ell, a més parlem amb cuiners. Aquesta vegada per això t'he deixat sola, no sé el resultat, com ha quedat, has pogut tastar moltes coses o no?
Ja saps que no m'escapo, jo sempre aprofito, ja que estic allà, i sí, alguna n'he tastat, ja ho veurem, no vull desvetllar res.
Després ho escoltarem.
Tindrem soroll de cuina també amb la recepta que ens prepara el Julio López, un pa de pessic de xocolata a la minuta, fet amb un pim-pam, ja ho veuràs. No faltarà tampoc cafè amb el nostre barista de capçalera, el Quim Ozenbloc, amb qui visitem un torrador de cafè a Granollers, molt interessant també. I acabarem, com sempre, amb la gastroagenda, repassant les activitats per fer els propers dies i recomanarem un llibre. Com veieu, molts continguts, però abans de començar, repassem les xarxes socials del programa.
@ deixa'm tastar. Segueix-nos a Facebook, Twitter o Instagram.
Molt bé, doncs fetes les presentacions, amb l'Oriol Bonfort al control tècnic, engeguem els fogons i comencem.
Atenció, nois, tots atents. Marxa al plat de la casa. Deixa'm tastar. Amb Marc Orozco i Xènia Roset. Ostres, que bé. No hi ha cap al·lèrgia ni cap intolerància.
Oído, a treballar.
I avui pot ser un dia important. Us convido a menjar tots a casa. Sé que el que aneu ben despullats, que farem complexes a la brasa. I perquè cremi bé el foc, porteu tristeses i venjances, que es veu que els problemes van millor per plantar-los i cara. I en una cassola, l'efecte xerinota té un punt picant que ho fa tot més interessant.
interessant i ens menjarem el món sense...
Bon dia, Marc.
Bon diumenge, Xènia, com anem?
Doncs molt bé, bon dia a tothom també. Benvinguts als, aquí al Deixa'm Tastar Cercat. Avui diumenge i vam tenir una hora de dissabte, ens va passar volant. A veure com ho agafem avui, eh?
Doncs també volant, com sempre.
Ahir vas anar a tastar la Rambla, ja,
sí,
eh?
Sí, 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 sí.
Quina etapa vas tastar? A veure, va.
Doncs
quina és la que més et va agradar?
Doncs em va agradar moltíssim, moltes, però, per exemple, la ratlla la madrilenya de la barra del Carles Avellan.
Del Carles Avellan, fantàstica,
va ser,
eh?
Sí, sí, sí.
Amb aquests callos, que... aquests cigronets per sobre... Uf, una
melusita. Estava recordant ara... I dic, sí, jo penso que totes les que vaig tastar, potser aquesta.
Era la millor, eh? No, no, totes estan molt
escolta,
bé.
Que encara avui no tanca això, tanca tard, eh? Vull dir que ara quan acabem, escolta,
no,
a veure
anem
si,
a repassar,
si et pillo,
que no
perquè
quedi
tu,
ni una.
Tu en portes unes quantes, em
jo
sembla,
sí,
eh?
Jo sí, porto carrerilla, eh? Però avui comencem el diumenge entaulant-nos a Nelumbo, paraula que significa flor de lotus, i és el nom del nou projecte del Dilip. Amb ell vam parlar de cuina, del sud-est asiàtic, i també de la seva història, com va començar, doncs, per exemple, a cuinar, com es va començar a posar amb aquests projectes de l'Indochina a Barcelona, i realment la història és molt commovedora, eh? Ja ho veureu. Més tard anirem cap a Girona, trucarem al Llorenç Frigola, president de la Indicació Geogràfica Protegida de Poma de Girona, i després novetat en el món del còctel amb el nou combinat Bonanto, que és un aperitiu creat, atenció, pels mixòlegs Marc Álvarez, Javier Caballero i el sommelier Sergi Figueres, i tindrem amb nosaltres el Javier, que ens prepararà un combinat en directe.
Sí, sí, a més, com és el Dia Internacional de la Ginebra avui, no?
Aprofitarem.
Doncs, ho podem aprofitar i fer celebrar-ho d'aquesta manera, no?
Però la cosa no acabarà aquí, eh? Com sempre, també tindrem una bona recomanació amb els gastroimprescindibles dels nostres foodies amb sorteig a través de l'Instagram.
@deixamtastar. Segueix-nos a Facebook, Twitter o Instagram.
Doncs som-hi, fetes les presentacions, com sempre, amb l'Oriol Montfort, el control tècnic, engeguem els fogons i comencem. When you look so good, the pain
in your face doesn't show. Deixa'm tastar, amb Marc Orozco i Xènia Roset. And baby, you don't even know. When the world is out, the world is not your kind.
Lilip, cuiner de Cambodja, però des de fa molts anys a Catalunya ha obert un nou restaurant, el Nelumbo. La proposta és una cuina del sud-est asiàtic, popular, amb molts records de la seva infantesa. Una infantesa complicada perquè va haver de fugir de la guerra, instal·lar-se a París i després, quan va saber que la seva família estava viva, a Barcelona. Aquí ha triomfat. Primer fa 10 anys amb el restaurant Indochín de cuina asiàtica, però més elaborada. I ara esperem que també ho faci amb Nelumbo.
Bon dia.
Bon dia.
Quan et vaig trucar, em vas dir, el que fem aquí és molt tradicional.
Popular. Tradicional, popular.
Mm. Quan parlem de popular, estem parlant sobretot de la cuina de carrer?
Cuina de carrer, cuina casolà, també, perquè no, és tota a l'Àsia, aviam, el concepte de la cuina, quan mengem molt, i intenta menjar molt bé, sempre hi ha una comunicació impressionant, me'n recordo, encara era petit, faig això, afijo això, no sé què, no sé quan, sempre sent parlar de cuina. Aquest curri ficaria un pebrot de no sé què, aquest el canaló ficaria el més de no sé quantos. Sempre he sentit parlar. Llavors, al carrer igual, al carrer quan vas a comprar mercats, és al·lucinant allà. És 300.000 productes frescs al mercat, tot puestos del camp a teva casa, a teva cuina, quasi directament, i això fa goig.
Nelumbo, nou projecte amb nou nom, aquí al carrer Aribau. Per què aquest nom? Té una història, també.
Ah, Nelumbo, sí, és la flor sagrada de budisme. Aviam, quan era petitó, tenia quasi bé uns pares, segons pares, vietnamita, que em van criar des de bebè, ja. Em portava dintre un vaixell petit. De fet, aquest barco petit de fusta, de pesca, individual, però hi cap dues persones, més o menys un adult, un nen. Aquest barco tinc dintre Indochín, actualment un antic, molt antic, i aquest vaixell anava amb aquest senyor, com meu pare vietnamita, anava a pescar al riu Mekong, a llac, tot on hi ha aigua, anava a pescar i sempre hi ha flor de loto, per supost, a la jacinta d'aigua, aquella mates de planta flotant, sembla que se'n va volant un cop o un altre. Anava buscant flors i sobretot fruites. Aquest flor donar un fruita que són comestibles, molt bo. Quan és jove es menja jove, quan està sec fem postre amb aquest llavor sec. Aquest somni durant molts anys, quan vaig sortir de Cambodja, aquest perseguir aquest flor de loto durant molts anys, anava a Xina, comprava i al mercat, perquè arrel també es consumeix. Comprava i tornar cap aquí, brota, podreixa. Brota, podreixa. Fins que estava fart, un any vaig anar amb un taxi, amb un d'allà, dic, porta'm on cultiven aquest planta per consumir, no? I vaig anar i em va preguntar, on compres l'arrel? Dic, al mercat, diu, malament. Li dono tres trossos, amb tres nus, i plantaré això. I des d'allà tinc. I durant molts anys, el somni de nits, alguna vegada intenta alcançar aquest planta i no alcanço i em desperto. I aquest és un trauma.
Déu-n'hi-do.
I això, aquest flor de tota la vida l'ho he volgut tenir i tinc a casa actualment. Moltes varietats de vermella, de blanc, de groc, de matitzat, de mini de res o de 30 centímetres de diàmetre de flor. Mm-hmm.
I ara l'has volgut posar el nom al restaurant. Clar. No sé si com a regal, perquè enguany estem celebrant el desè aniversari de l'Indochine, que és el teu gran restaurant, diguem, pel qual se te'l coneix, que va sobrir el 2008.
Sí, exacte, sí. Bueno,
ha sigut un regal també... aquest nou local?
És un regal, com explicar-te, l'Indochine, tot el projecte l'hem fet amb molta il·lusió, amb molta ganes de fer-lo bé. La cosa que realment aquí és veure Indochine, és una il·lusió total, intenta fer-lo allò el més fusió. De cop i volta dic, per què no recuperes plats que tu has fet des de fa, potser 30 anys? Un plat que he fet ara aquí és vedella amb ceba tendra, amb pebre, matxacada. Mm-hmm. I aquest pebre ve de Cambodja, del meu país. Hi ha molts productors de pebre. Llavors, que clar, aquest plat he volgut rectificar una miqueta, no tan com antic, feia amb pebre normal, i aquest cop no. He volgut sofisticar una mica més amb un pebre del meu país, matxacat, sencer, més perfumat i un mica espectacle, que amb aquest planxa calent que fa tothom mira, això fa mínim 30 anys aquest plat que vaig fer.
I tant que sí, ho penjarem a les xarxes socials, sí. Perquè la gent doncs, que vulgui veure, no?, com és el resultat d'aquest plat, ho pugui veure. L'altre potser també és el caneló, no?, que fas amb aquesta pasta d'arròs, que
el
és
caneló,
una delicadesa, sí. com unes natilles, com un molt sedós.
Aquí té molts matisos de sabors i d'aroma. Porta menta, cacauet, salsa picant, all cremat.
Això seria el farcit, però com fas la pasta, que és aquest arròs
és
molt sedosa?
La pasta d'arròs a vapor, està feta a vapor. És laboriós, molt complicat, però ho faig fa molts anys.
Com seria el pas a pas, una mica?
Home, seria farina d'arròs amb aigua, bàsicament, no? Hi ha dues maneres de fer-lo. Una manera clàssica és amb tela tensada sobre una olla amb aigua bullint sota, i és un vapor, i després, si no, seria sobre una planxa al tipus paellera, d'aran, i fer-ho d'aquesta manera. Però no és tan bo quan és fet amb paellera que amb la tela. Mm-hmm. Això sí.
Déu-n'hi-do.
I altra proposta aquí forta són curris. Són meus curris, vermell, groc, verd, amb diferents de carn, llagostín, pollastre, vedella, això és el que fem.
Has fet una aposta divertida, atrevida també, però per què no informal, perquè la gent vingui doncs, a gaudir del local, un local que a més no només ens has traslladat la creativitat als plats, sinó també a tot l'espai. Aquí has tingut molt a veure amb aquest any d'obres.
Sí, jo no en sé fer les coses a mitja. Al principi t'ho puc garantitzar que volia únicament trencar el sostre per fer-ho ser més alt i pintar, fer la cuina perquè no havia cuina i aixecar la persiana, però no podia. Ha durat un any d'obres, fem-ho nosaltres mateixos, a les nostres mans, i decoració, és a dir, jo no, la casa meva decoro jo, és que sé com jo vull a casa meva, jo no puc viure dintre una casa.
Qui ha posat aquestes canyes de bambú? Quantes n'hi ha?
Jo què sé, sabia que pesava tant, perquè són canyes bambú verd al principi, ara amb el temps es va el posant més marró, havia de fer vigues de punta a punta de sostre per aguantar el pes d'aquests bambús. I jo què sé, van facturar 490 tants bambús.
Déu-n'hi-do, és que n'hi ha moltíssims a l'entrada, que són molt imponents i queden també molt macos. Escoltem a Lilip explicant com ha fet la decoració. Un home polifacètic, que sap cuinar, que sap decorar. Quants oficis has fet a la teva vida?
Jo sempre dic que he fet de tots, excepte la prostitució. D'una manera ho fem, ho faig d'una manera o una altra. Sempre ho dic, vulgarment, quan m'enfado amb la meva filla, dic que vaig a prostituir-me.
És el que et falta ja.
Ja tothom ens prostitueix. Jo em prostitueixo cada dia.
Sí, sí.
Ha d'agafar la vida amb humor. És que sí, no? Jo l'agafo amb molt humor. Tinc molta feina, tinc molts problemes com tothom, però intento de riure sempre al dia. És que no m'agrada. Quan treballo faig la cosa molt seriós, però un punt d'alegria he de tenir, no? Amb el personal.
Sempre ha de ser, tot i que tu has tingut sobretot una vida molt dura a nivell de la guerra en el teu país, marxant cap a París, entrant que la teva família estava aquí a Barcelona amb un retrobament. Com ha estat, diguem, aquest periple?
Uf, ha sigut molt dur, durant molts anys, però bueno, ha d'utilitzar-lo com una força per continuar la teva vida, perquè realment vaig sortir molt jove, a 13 anys, cap a París a estudiar, sense pares, sense notícia durant 7-8 anys. Quan m'ha recuperat, després veu com treballen encara teus pares a 80 anys, treballava a Suïssa, d'aquella manera. Un dia li vaig preguntar, papa, per què encara estàs en aquesta situació? No? Perquè no cal, perquè ja no... Els fills són grans i tothom ja s'ha espavilat i tal. Tradueixo textualment, sembla que ho dic, vull deixar últims dits a meus fills. Això és l'educació dels meus pares, no? Intento transmetre això i quan estic molt cansat, molt, molt cansat, i això és la força que em dona. És a dir, aquest imatge meu pare al 3-4 matinada, fent rotllos de primavera, amb una força impressionant, i això et fa continuar. I me recordo un dia vaig arribar rebentat de casa, aquí a Barcelona. Ell va venir aquí de visita. Em va dir, com estàs? Dic, cansat. I em diu, paraula cansat, jove, no existeix. 2 hores de descans, la força torna. Això és l'educació del meu pare. I això sí o sí has de continuar.
On vas començar per això, a cuinar? Va ser amb la família que vas agafar aquestes ganes de posar-te darrere els fogons?
Ganes, de veritat que no. Ganes no era... És per casualitat, és a dir... Jo començava a la sala. No parlaven gens, ni castellà ni català, en absolut. Vaig arribar de París amb un hola que no entenia per què em diu hola, que veia revista Hola. I em diu adeu, adiós, com a França, que és acomiadar els morts. Adieu no existeix, adieu que diu adiós aquí, adeu, no? Començava així i cop i volta, pues, bueno, un dia, això ho dic, el cuiner no hi era, havia dues taules, ja no t'ha presa, em recordo encara un típic, la cuina xinesa, pollo con almendres, me'n recordo, i ternera al curri, aquella pols grocs, i un arroz tres delícies, era un pla, una taula, que feia, no, havia d'atendre els clients. Anava, llavors que clar, de carrer, ficava un mantel lligat al coll i cap a la cuina, tremolant, no sabia ni agafar un wok. Què faig? Dic, què faig ara, no? I llavors que crec que una persona quan ha estat davant una cosa ha de continuar, crec que això té una força interior que no sap i de cop i volta surt. Vaig pensar, clar, durant molt de temps he agafat els plats ingredient que portava, no? El pollastre, si hi havia bambú, si hi havia carbassó, pastanaga, bolets i tot això, i dic, bueno, pues, més o menys imaginava aquest plat amb aquest dia i començava a agafar ingredient. I surten aquests tres plats. I amb una ansietat impressionant que torni al plat. Aviam com, si s'han menjat, no s'han menjat, si s'han tornat, no han tornat.
És la prova, eh? Si en el plat no queda res, és que ha agradat.
Sí, exacte, sí. I va ser així. I llavors que això em va donar un ego molt important d'intentar esperar el dia descansa de cuiner per tornar-me a la cuina. I això vaig començar així, i després, poc a poc, havia d'anar a fer el pas a pas, no? Aprenent jo sol, sense... Sempre dic, quan vaig a fer un jurat o una escola, sempre dic, teniu sort de que estigui format d'aquesta manera. Profiteu.
I tant que sí, tant que sí. Tot aquest periple fins a arribar al Nelumbo, el restaurant on ens trobem ara, recent obert per l'Ilip. Realment, la cuina del sud-est asiàtic està a l'alça. Eh? En els darrers temps s'estan obrint propostes, restaurants, la gent que s'està interessant, eh? I no només gent asiàtica, sinó també cuiners d'aquí,
sí,
que estan molt interessats en aquesta cuina. Per què creus que és així?
Home, crec que arriba un moment que la fusió, com jo també m'interessa productes d'aquí, clar, és que arriba un moment que topem contra una cosa que realment és massa habitual per tu, has de buscar novetats, no? Tal com menú nou, ficaré foie, que faig foie, cosa així que no és habitual dintre la cuina asiàtica. Ficar foie dintre un tipus de ravioli pla a la planxa, més caldós, aquest plats amb verduretes, petitona, així, mona, i això és el que fem. Suposo que el gran xef també anant buscant aromes noves, productes nous, no? Jo igualment, quan vaig fora, jo vaig fora, sempre vaig a treballar, per dir-ho d'una manera o altra, no? Gaudir, però treballant. I un producte vaig descobrir fa 2 anys que vaig anar a Tailàndia, el menú nou, tindré aquest menú. Durant quasi un any investigant, buscant, al final l'he trobat. I no puc dir encara què és, però és un producte molt divertit. No, molt divertit. Hi ha un altre fideus que no m'extractaré aquest fideus. Aquest fideus està aromatitzat amb sakura, així, la fulla de sakura, que són cirerers. Exactament, no és flor de cirerer. Aquí tenim costum de dir flor de cirerer. No, és flor d'albarocoquer, que són molt perfumats. I aquest fideus, faré una amanida amb aquest fideus que em costarà un ull de la cara, però m'és igual. Vull aquest fideus...
L'has trobat i aleshores s'ha de cuinar.
Sí, molt bé.
Trobem molts països per això del sud-est asiàtic. Quins serien els països més representatius que trobem a la teva cuina?
Vietnam, Tailàndia, Cambodja, els tres països. Un toc de tant allò llunyat de Xina. També és bona, no podem dir que no, la cuina xinesa no és bona, però com sóc d'allà, les coses jo faig més bé que estic acostumat a aquest gust, no, aquest aroma.
T'atreviries a obrir un restaurant que no fos de cuina asiàtica algun any,
sí,
alguna vegada?
I tant.
Sí?
I tant.
Se t'ha passat pel cap alguna vegada?
I tant, la cuina catalana. I tant que la faig igual, o la francesa. No tinc cap problema.
Però obrir un restaurant,
jo
sí?
Crec, obrir pot ser que no, però divertir-me sí. Divertir-me sí, em diverteixo molt fent paelles, arròs caldós i jo què sé. Cuino molt sovint la cuina catalana o francesa. De tant en tant faig un pollastre que feia meva mare francesa, a la moutarde. És una passada.
Com és?
És que amb patates, amb aquella, com es diu, a ferro...
Amb la cocot.
Amb cocot, sí. Cuinem molt amb cocot, sí. Sí. A casa, clar, i tot el dia cuinant allà amb ella.
No, ja, interessant. M'agrada l'atenció per això que no trobem bastonets aquí, al Nelumbo, no? Per què?
Els que demanen, sí, si no, no. Ja
però normalment és al revés, no? Trobem els bastonets, els palillos, no? I si algú vol forquilla o ganivet, que el demani.
No, bueno, ens adaptem aquí. La gent no està acostumat. A alguns li agrada menjar amb palillos. Crec que millor. Però qüestió de temps, qüestió no sé què, doncs ens adaptem. I ja està.
Hi ha alguns dels plats de la carta que siguin memòries de quan eres petit? És a dir, algun plat que hagis traslladat a la carta que diguis, mira, doncs aquest li tinc especial carinyo.
El canaró. Canaró, els nems, arroyo vietnamites. Amanida de fideus de coco. Això són de carrer, fideus de coco, me recordo, un munt així, un montonat així al carrer, i avui una ració, agafar això, amb menta, amb afòbrega, no sé què, no sé quan, sí, t'ho fan un plat allà, al carrer. I és, aquest gust, és, aquest plat és un plat realment molt d'allà, molt de Cambodja. Nems, mengem tot arreu, Vietnam, Cambodja, Tailàndia, més bé Vietnam, Cambodja que Tailàndia. Tailàndia només menja tant aquest. Però el canaló, el, que es pot menjar calent o fred. El fred encara, encara és més espectacular, perquè la textura és diferent. Llavors, que aquest, qüestió de producció, que no puc posar aquest plat, perquè simplement és molt laboriós, que he comptat abans, no? He dit abans, molt laboriós. Per tant, aquest ha de fer un per un. Imagina que se'm posen 5 persones, ja no puc produir, ja no puc fer. Perquè has de fer un, enrotllar-lo amb tots els ingredients, amb enciam, amb brotassós, amb farcit, allò fresc. No està, llavors que l'altre canaró està de la mateixa manera, sense enciam, sense menta, que puc tornar a posar la vapor. Mm-hmm. I això és el que és la versió diferent.
No, tenim un seguit de plats per poder degustar en el Nelumbo, en la nova proposta del Lilip, i que seguirem molt ben de prop com va evolucionant amb els canvis de carta que ja ens ha comentat fora de micro que vol aplicar al restaurant, perquè acaba de caminar ara tot just aquí al carrer Aribau, número 32 de Barcelona. Lilip, un plaer haver-te tornat a tenir aquí al Deixa'm Tastar.
Igualment, moltes gràcies i que vingui gent a tastar-lo.
I tant que sí, molta sort.
Moltes gràcies.
Gràcies.
La ceba vigatana, també anomenada ceba llarga dolça vigatana, és allargada. Té una pell externa de color violeta i destaca pel seu sabor dolç i fort. Es menja sobretot amb amanida, però també és molt apreciada per escalivar, en especial el ceballot.
@ Deixa'm tastar. Segueix-nos a Facebook, Twitter o Instagram.
Miro les estrelles, se'n va de lí, però també entenc.
Anem a Girona per conèixer de ben a prop el col·lectiu IGP Poma de Girona i les característiques d'aquest fantàstic producte. Ho fem amb el seu president, el Llorenç Frigola, propietari també de Moma Cider, una sidra empordanesa feta precisament amb poma de Girona, enginyer agrònom, productor, cooperativista, emprenedor vital, defensor també i incombustible de la sobirania alimentària. Bon dia, Llorenç.
Molt bon dia.
De família d'agricultors, ramaders i fructicultors, des de 6 generacions que esteu a Massa Olot, unes 20 hectàrees de pomera d'un total de 60 hectàrees que actualment gestioneu. En aquest mas és on vas néixer, de fet, i també és el lloc on heu gestat el vostre projecte familiar, que és Moma. Com t'ho fas per arribar a tot?
Bueno, bona pregunta. Si ens llevem vendora, com diu
el Pep Guardiola,
doncs intentem arribar per tot, però bueno, fem el que podem.
Com a col·lectiu Girona Excel·lent, explica'ns una mica, des d'IGP Poma de Girona, com us organitzeu? Quina tasca feu?
Bé, te refereixes a des de Girona Excel·lent, com ens ajuda, que...
Sí, quina tasca feu des del col·lectiu?
Ah, des del nostre col·lectiu.
Sí.
Bé, Poma de Girona, englobem el 80% de la producció de Girona, són unes 79-80 famílies, amb 3 empreses, Frutícola Empordà, Giropoma i Girona Fruits. Bàsicament, les funcions de la IGP i l'associació que tenim, doncs, són 3 punts, o descansa en 3 apoyos. Un és l'I+D+I, que fem a l'IRTA Mas Badia, desenvolupant, buscant noves varietats adaptades al territori, cada vegada més gustoses, amb més color, que siguin més favorables pel productor. Això és molt important perquè estem provant moltes varietats, a vegades s'han descobert en altres zones, Nova Zelanda, Estats Units, etc. I quan els aportem al nostre territori no agafen color, no creixen, no es conserven, etc. No? Mm. Han de ser adaptades al nostre territori. Això requereix, per no equivocant-se, com que estem parlant de grans inversions, encara que són petites empreses, per ells és un esforç important que si s'equivoquen amb la plantació perjudica bastants anys, no? Perquè una plantació la plantem i hauria de durar uns 20 anys. Uh-huh. Per tant, hi ha una part d'I+D, de búsqueda de com fer la producció més responsable, sostenible i cada vegada més adequada en el producte que es busca avui dia, sense zero residus, sobretot, i molt sostenible amb el temps. La segona funció és la part una mica de defensar els nostres interessos amb l'exportació conjunta, amb temes amb el Departament d'Agricultura, el Ministeri, els PIFs, les fronteres, fer una mica de lobby perquè les tres empreses i els productors pues, estiguin ben defensats, que moltes vegades pues, hi ha temes que cal anar-los a lluitar, diguem, a Madrid, a Barcelona, etc.
Ara en parlarem, ara en parlarem d'aquests projectes que han costat, però quants productors de poma de Girona hi ha actualment? Quants sou?
Som uns 79 famílies.
Déu-n'hi-do.
Amb
tres empreses diferents. Des de l'any 1938, amb la IGP, la Indicació Geogràfica Protegida, us ha ajudat això per donar-vos més a conèixer, per poder doncs, portar la poma de Girona arreu?
Sí, la IGP ens ha ajudat, però més que tot jo crec que el que ens ha ajudat és anar a la una, tres empreses amb una producció molt excel·lent, molt, amb estructures ben fortes, i a la una a l'hora de produir, de vendre, de saber el que volem i cada un especialitzar-se en diferents mercats. O sigui, la IGP és un nomenament dintre d'Europa, un reconeixement dintre d'Europa, però no és tant el reconeixement de la IGP, sinó que és que ens ho creiem, que ho defensem i que sortim a vendre-ho i n'estiguem orgullosos, no? De produir conforme unes condicions.
Quines varietats de poma trobem a Girona? Perquè, és clar, la gent coneix Golden, Fuji, però quines varietats tenim?
Bueno, dintre la IGP hi ha quatre varietats i una més que estem fent les passes per introduir-hi, que són les gales, les estriades, les goldens, les grogues, dic per games, les reds delicios, que són les vermelles, i la Granny Smith, que és aquesta poma més verda, més àcida, que es dona molt bé les condicions de Girona i són famosos, jo diria, mundialment, perquè la Granny Smith aquí es dona i és un producte molt adequat al territori, que es dona molt bé, es produeix molt verd i l'estem exportant a mig món. I estem fent les passes per introduir-hi pròximament la Fuji. A part d'aquestes, doncs, s'estan introduint noves varietats d'aquestes noves. Hi ha una tendència, una evolució, vull dir, amb les noves varietats molt gran.
T'anava a preguntar per això, precisament, Llorenç. Sé que estem fent molts estudis en recuperar segurament varietats autòctones o varietats que realment són molt diferents aquestes que hem nomenat. Quins són aquests estudis, com s'estan desenvolupant i com van?
Bé, més que tot, en quant a varietats autòctones, mira, el que ens està passant és que quan posem en un taulell de cates les varietats d'antanyo, d'alguna manera, les varietats velles, doncs totes queden les últimes classificades. No tenen res a veure amb sabor amb les noves varietats. Sí que, per exemple, hem recuperat una Golden amb Rosetting, que és molt apreciada a la zona nord de Bilbao, algunes superfícies, doncs aquí a Catalunya, a Barcelona, etc., ja la tenen, doncs que pel fet de deshidratar-se pels estomes, per les característiques de la poma, és molt més dolça i molt més sabrosa, que molt més dolça i gustosa, perdona, que una Golden normal, no? Avui dia tota aquesta busca de noves varietats van canviant les tendències. Abans es seleccionaven per duresa, es feien els creuaments per duresa. Avui en dia jo diria que hi ha un... El criteri número 1 de selecció és com l'esferificació d'en Ferran Adrià, no? Té que ser crunchy, crocant per fora, i per dins té que ser una explosió de sucre, sabor, acidès, de suc que t'exploti la boca.
Això és com ha de ser la poma, realment, però...
El que es busca actualment.
I tant que sí, però si parlem de poma de Girona, també trobem algunes característiques que altres pomes no tinguin?
Bé, Girona, el que realment ens ha passat és que per les característiques que estem amb el costat del mar, per tant, la marinada, i després entre els Pirineus, o sigui, una plana que tenim força aigua, molta aigua, ben fèrtil, les característiques de producció ens han ajudat. És a dir, la poma busca contrast tèrmic entre el dia i la nit. Aleshores, el fet de tenir les finques força o com més a la vora del mar, pues, agafen molt més color, són molt més crocants, són algo més dures, més dolces, i tenen certes avantatges productives. Que a l'estranger, potser ho aconsegueixen amb la poma de muntanya, no? Plantant a certa alçada i després de dia a nit hi ha bastant, o una mica més de contrast tèrmic. I En diferència, produir amb alçada, com que estem al nivell del mar, o gairebé al nivell del mar, doncs guanyem amb sucres, guanyem, és més dolça la nostra poma, més gustosa.
Com s'espera la collita d'enguany? Perquè, esclar, l'any passat ja es va avançar moltíssim i això doncs, va comportar un descens del 2%, no? Ara heu innovat amb tècniques, les xarxes, per exemple, antipedra, els nous sistemes de producció en vertical. Com està anant tot això?
Bé, és una bona pregunta perquè encara no tenim les previsions europees de poma, no? Però mira, l'any passat, al final, aquesta producció, que s'esperava que fora menys un 2%, realment en alguns llocs va ser espectacular i es va superar, va anar molt depenent de les finques. Les finques que l'any passat van carregar força, aquest any poder estar una mica per sota la mitja, no sé, diria 10, 15, 20%. Uh-huh. Les finques normals, com que la poma té aquesta tendència a l'alternància, doncs si l'any passat doncs, no va fer excessos, aquest any segueix tinguent la mateixa producció. Ens esperàvem una floració molt uniforme, molt regular, perquè l'hivern ha sigut fort i, per tant, la floració es concentra després en poc temps. Ha sigut aquest any una mica més irregular, o bastant irregular. Les finques estan molt alternades, o hi ha algunes varietats a gent que li alterna. En general, el que anem parlant a nivell europeu és que a la nostra zona podria haver-hi un 10-15% menys de producció que l'any passat. Això no vol dir res perquè després queda equilibrat. A França també les finques estan una mica alternades, a Itàlia també passa una mica més això. En canvi a Europa, com que l'any passat va glaçar i no tenien pomes, aquest any les pomeres estaven descansades i tenen una producció, sembla ser excel·lent, no? Bueno, okay. Ens trobarem al final amb una temporada o amb una campanya normal perquè a Europa hi haurà una producció, sembla ser bastant regular. Bueno, això ho dic ara mateix, no? Però tampoc...
Quan fem la collita sabrem una mica, no?
Exactament.
De quantes tones estem parlant.
Exactament.
De producció de cadascuna de les varietats.
I cada dia cau alguna pedregada en algun lloc diferent, no? França sí. Ha estat pedregant últimament, estan fent moltes tormentes, al sud d'Espanya també. Bueno,
ara parlarem de països, perquè, esclar, quina és la tendència actual de consum de poma a Catalunya? Continuem encara que una de cada dues és importada?
Sí, aquesta és una mica la tendència a Catalunya i a tot Espanya, sobretot en grans superfícies, no?, que es compra molt a fora. Jo diria que la cosa està canviant. Primer les grans superfícies, sobretot la Generalitat, amb les campanyes de consum de producte de proximitat, de comprar, mirar l'etiqueta i de circuit curt, jo crec que inclús els temes d'economia circular, no?, ens fan pensar tots que el que hem de consumir és producte proper i producte d'aquí. És impensable que nosaltres puguem vendre una poma a Itàlia i a França. En canvi, ells ens aporten el 50% gairebé de les pomes que mengem nosaltres. Això en altres països doncs és impensable.
És
no?
Que no passa, és un absurd, perquè al final dius un 20% d'aquesta poma gironina que tenim tan fantàstica aquí a casa nostra es consumeix aquí i aproximadament el 25% es ven fora de l'estat. Ostres, per què?
Sí, també exportem. Bueno, perquè un arbre produeix una mica tota classe de pomes i després els millors mercats, a lo millor les vermelles i més petites van a l'Àfrica, les més grans abans anaven als països de l'est, ara s'intenta no produir-los, exportem bastanta poma verda a la Granny Smith als països de l'est. Pues clar, hi ha uns nitxos de consum que potser es paga després més bé que la mitja doncs d'aquí a Catalunya, no? I s'han d'aprofitar tots els calibres i tot el que produeix un arbre.
Clar.
El que sí que és veritat és que hem de fomentar més aquest consum local. Mira, a la web de les pomes italianes, a la declaració ambiental que ells fan,
sí.
Diuen, per transport, i podeu entrar, que una poma portada del sud Tirol, jo dic en el centre d'Espanya, consumeix 0,9 quilograms de CO2 atmosfèric, només amb transport, pel fet de ser un quilo de pomes transportada doncs, del sud Tirol al centre d'Espanya, no? O sigui, a veure, això què vol dir? Que si transportem un quilo de pomes d'Itàlia, quasi bé el seu mateix pes són emissions atmosfèriques amb CO2, que calenta la capa freàtica i que fa canvi climàtic. Això ho tenen molt en compte a l'estranger i nosaltres no ho tenim gens en compte. O sigui que una poma que pesi 250 grams, 200 grams més o menys, doncs seran emissions atmosfèriques només pel fet del transport. A part que nosaltres som més eficients produint pomes. Doncs aquests temes els hauríem de tenir en compte i els hauríem d'explicar i fer més pedagogia perquè la gent defensi lo de casa nostra i el nostre territori, com ells ho defensen, eh?
Sí, està clar.
A mi no em deixen posar un anunci, de Poma Girona no ens deixen posar un anunci a Itàlia o França. En canvi, la Marlene fa anuncis aquí, cada dos per tres, eh?
Al final estem en un punt que és més important que mai reinventar-se i promocionar els productes de casa nostra, i vosaltres ho feu molt i molt bé, amb la sidra Moma. Explica'ns una mica aquest producte, també.
Bé, aquest és un projecte familiar que vam engegar fa un temps, no? Ja que, degut una mica als difícils resultats econòmics de les finques, després d'aquest període del veto rus, etc., doncs vam veure que, com podíem afegir valor agregat amb aquest 15, 20, 25, 30% de producció, que no és de primera categoria, perquè estem en zona de tramuntana, pedregades, cop de sol, etc. No? El producte que ja és de categoria 2, categoria 3, ja no té res a veure. Aleshores, bueno, vam començar a viatjar a Astúries, País Basc, Bretanya, Normandia. Els enòlegs deien que, com que no teníem poma àcida, poma de sidra, doncs no ens en sortiríem. Vam seguir viatjant, després vam veure que als Estats Units i Canadà feien poma sidra amb poma de taula, o dessert fruits, o cooking apples. I vam desenvolupar, ens en vam sortir de fer una sidra tipus Estats Units-Canadà, microfiltrada, carbonatada, que passa molt bé, i és una beguda frisante, una mica així com es porten, baix amb alcohol, que és el que es porta avui dia de les begudes. Aleshores, bueno, jo dic que és la millor sidra de Catalunya, perquè penso que ja som els únics que en fem, no? Tot i mèrit.
És una veritat, no?
Aleshores, bueno, és un projecte prou curiós i prou
molt
diferent.
Molt maco, a més, reconegut també pel segell de qualitat a Girona Excel·lent, que enguany suposo que us he tornat a apuntar. Segurament d'aquí un mes, aproximadament, una mica més d'un mes, doncs ja sabrem els productes que tindran aquest nou segell durant
si
dos anys
sort.
De Girona Excel·lent. Us heu presentat, també?
I hem presentat un suc una mica especial, àcid de Granny Smith, hem presentat alguns altres productes, sí, per veure si podíem seguir gaudint d'aquest registre, diguem, d'aquesta distinció, d'alguna forma, que ajuda molt, comercialment ens ajuda molt.
I tant que sí, a més és un segell que ens agrada molt, perquè és la Diputació ajudant els productors i d'una manera molt, molt especial. Llorenç,
com a complement, volia dir que com a complement de la sidra, ara estem en un projecte també molt curiós, no? Seguint una mica amb aquesta tònica del producte de proximitat, qualitat i diferenciat i així, que és el projecte de sidraturisme, no?
Ostres.
A part de fer aquests productes, poder-los obrir,
no?
Ensenyar-los, que cap de setmana tenim benvinguts a Pagès.
Correcte.
Doncs i que la gent pugui venir inclús a prendre allà en forma de tapes, d'aperitiu, de sopar, etc., no? Com el menú de la sidra al País Basc, no? Incorporant una mica temes nous al Baix Empordà i a Girona.
I tant que sí, reivindicant aquest parc temàtic, el podríem batejar una mica així, de transformació de la poma, amb un component d'oci, restauració i turisme rural. Llorenç, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
@ Deixa'm tastar. Segueix-nos a Facebook, Twitter o Instagram.
Bonanto és el nom que porta el nou aperitiu d'autor desenvolupat per Mediterranean Premium Spirits, creadors també el 2014 de la Ginebra Gastronòmica de Barcelona Ginró, juntament amb els mixòlegs Marc Álvarez i Javier Caballero i el sommelier Sergi Figueras. Tres autors que a través d'una recepta i fórmula única van crear aquesta nova categoria de producte, un aperitiu de base vínica que combina el millor dels vermuts i dels licors i sobretot pensat per menys obertes. Per parlar-ne tenim amb nosaltres el Javier Caballero, un dels autors de Bonanto i Ginró, acompanyat del Lluís Jauregui, responsable de la marca. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
Hola,
què tal? Sempre és una bona època pel vermut, però ara, a més que ve el bon temps, encara més, ve de gust.
Sí, la verdad es que sí, que es un momento de consumo que, sobre todo, el perfil del producto está muy orientado un poco a eso, al momento de descanso, de vacaciones, de disfrute, un momento de consumo muy, muy, muy divertido.
Quina és la filosofia per això d'aquest vermut?
De fet, no parlem de vermut, en realitat. És a dir, aquí va haver-hi una discussió prèvia, que va ser una de les discussions més interessants quan vam decidir començar a treballar en el desenvolupament d'un nou projecte després de tot l'esforç que havíem fet, diguéssim, amb la creació de Ginró i tota la comercialització i la distribució internacional, etc. Però va passar que fa dos anys vam seure en una taula amb el Javier i amb el Marc Álvarez i amb el Sergi i el meu soci Roger Burgués i jo, Una mica per fer una aproximació de bueno, què ens plantejàvem com a possible desenvolupament, no? I en quina categoria ho vèiem. I el que va ser curiós és que tots vam coincidir que una mica el pensament previ que teníem doncs va estar completament alineat i vèiem una oportunitat dintre de la categoria d'aperitius.
D'aperitius, important.
El que passa és que el plantejament inicial ja va ser una primera pregunta que ens vam fer tots és de quin tipus de producte estem parlant? Estem parlant d'un aperitiu? Serà un bitter? Serà un amaro? Serà un vermut? I el que vam fer és agafar el compromís de crear un producte nou. Crear una nova categoria. No és res del que ja existeix.
Com definiríeu per això Bonanto?
Un aperitiu.
Un aperitiu. Entraria dins d'aquesta categoria.
Perquè la clau és que si parteixes dels conceptes ja preexistents en el mercat, llavors et negues la possibilitat de fer una innovació real. I quan perds la por a l'atreviment de realment anar a buscar allò que tu creus que el mercat està demanant independentment de que no encaixi amb les definicions existents, doncs és quan tens la possibilitat de realment crear alguna cosa que realment aporta. Això també es va traduir que en moltes reunions amb els col·laboradors que elaboren el producte i ens miraven amb una cara que no sabien molt bé què és el que estàvamos haciendo, i a vegades nosaltres mateixos en aquests processos creatius has d'obrir tant que hi ha una primera fase per obrir i explorar molt i després ja comences a tancar, no? Però ja vam agafar la idea aquesta de que anàvem a buscar el desenvolupament d'un producte nou. I aquí vam anar posant una mica totes les premisses que queríamos, ¿no?
Javier, ¿cómo fue este proceso de crear ese nuevo producto, ese nuevo aperitivo?
Sí, pues un poco lo que comentó Lluís, pues nos juntamos a hablar y empezamos a pensar en lo que queríamos hacer, y la verdad es que todo el equipo estaba bastante en la misma página de que todo el concepto aperitivo que hay hoy en día está basado en cosas del pasado. O sea, no hay... Y la gastronomía está creciendo, se está innovando mucho en vino, se está innovando mucho en muchas cosas, pero como que la coctelería todavía tenemos eso de que tenemos que agarrarnos al clasicismo porque es lo que realmente vale.
Ja us vau posar d'acord els tres? Perquè, és clar, si amb una persona sola de vegades tens moltes idees i costa posar-les en ordre, quan sou més de quatre mans, ja, ojo.
Sí, sí, no. Realmente, como todos estamos tranquilos y todos tenemos, bueno, la trayectoria de todos es muy, muy, muy buena, entonces confiamos en el criterio de todos y se escuchaba mucho lo que hablábamos. Igual lo más, el punto más difícil, yo y Marc estábamos bastante en la misma página, pero cuando trabajábamos con Sergi, tenemos perfiles muy distintos de enfocar un producto. Yo siempre lo digo, él como que ve un producto final, un vino, y nosotros vemos un producto que aparte queremos mezclar o queremos, lo vemos en un aspecto mucho más amplio. Entonces no solo vemos el producto final, sino que vemos también un desarrollo que lo podemos mezclar. Entonces era como que él lo probaba. Sí, está muy bueno, pero ahora hay que seguir dándole.
Amb una mirada d'un producte versàtil, no?
Sí.
Seria així.
Sí. Ara el Javier, de fet, ens farà un còctel, ens el prepararà utilitzant alguns d'aquests productes, bueno, el Bonanto i el Ginro també. Però, Lluís, quines característiques tindria aquest Bonanto en boca, color, forma?
Hi ha, diguéssim, una prèvia, que és l'objectiu que també teníem molt clar que volíem aconseguir a l'hora de desenvolupar el producte. Ara, quan parlàveu això de com aconsegueixes que l'equip aquest realment es posi d'acord, ja la prova de foc ja la vam passar amb Ginro, on a més a més vam afegir un xef, a més teníem un mestre perfumista, i diguéssim que no vam escarmentar, sinó que encara, mira, ens van quedar ganes de tornar a repetir. Perquè, com molt bé apuntava el Javier, quan hi ha, diguéssim, aquesta alineació en les disciplines, i especialment, per exemple, en el món de la gastronomia i de la cocteleria, no? Al final, quina és la frontera que defineix què és cocteleria i què és gastronomia? Perquè la gastronomia fa coses líquides i la cocteleria també hi ha cocteleria sense alcohol. I
on llavors, està la línia, no?
Ha d'anar amb una copa, no? Perquè també hi ha cocteleria que no se serveix amb una copa. Llavors, t'adones que hi ha tècniques, que hi ha maneres d'aproximar-se a les solucions, als plantejaments de problemes, que estan com molt alineats. I si t'agafes gent que té una mateixa manera de pensar, l'interessant, que és això que deia el Javier, és que hi hagi, diguéssim, un enriquiment de totes les especialitats de cada un per posar-ho tot això en comú, no? D'aquí va sortir la concepció del producte, que teníem clar que volíem fer una fusió entre el món del vi i el món dels destil·lats. Perquè en la categoria dels aperitius, bàsicament, hi ha els vermuts, que són base de vi, no? Fortificats amb arrels i herbes, i després tens tota la part dels licors, els amaros, els bitters, els camparis, aperol, etc. I aquí buscàvem una fusió d'aquests dos productes que precisament tingués com a resultat la versatilitat.
Podríem dir que són els ingredients una mica d'aquest Bonanto.
Clar, però el que estàs buscant en realitat és un resultat final que el que et fa és que tinguis un producte que el puguis prendre sol, com si fos un vermut, però com que li pugem la graduació alcohòlica amb alcohol neutre de cereal fins a 22 graus, li estem donant potència per poder-lo combinar amb altres coses. Pots fer un spritz com si fos un Aperol, pots fer un Bonanto tònic o pots treballar-lo en cocteleria.
Què porta aquest Bonanto? Parla'ns una mica dels ingredients de l'elaboració. Ja sé que la recepta és secreta, com qualsevol altra beguda, però posem-nos una mica en situació.
Sí, pues un poco lo que hicimos muy por encima sería coger como una base de un vermú, porque para mí organolépticamente el producto está más cerca de un vermú, y pues lo que hicimos fue subirlo de grado alcohólico, como decía Luis, como a 22 grados. Y después ahí es donde tenemos que empezar a ajustar cosas, pues ya como para nosotros era como hacer un cóctel. Pero en el momento, como también comentó Luis, que te quitas las premisas de que tiene que ser un vermú, tiene que ser un amaro, pues tú realmente trabajas a favor del sabor, no tienes que meterte dentro de una categoría, no tienes que pensar en nada más. Entonces lo que le dimos para darle un tosillazo en boca, pues jugamos con un destilado de cereza para tener una entrada muy, muy, muy golosa, pero no es por el azúcar, porque el azúcar lo dejamos muy, muy contenido, muy abajo, para que no sea pesado en boca. Y después le pusimos mucha acidez para que limpiara y fuera, bueno, quisieras ver más y estuviera muy, muy, muy fresco, que para nosotros el momento de consumo es ese, como comentaste al principio.
Doncs, Javier, què millor que tastar-lo? Anem començant fent aquest còctel.
Perfecto.
Val.
Què ens faràs?
Què ens prepararàs?
Sí, voy haciendo y voy explicando. Pues para nosotros lo que hablamos, somos un equipo todo el equipo está muy basado en la innovación, pero realmente tenemos unas bases clásicas muy definidas. Y para este primer cóctel que pensamos, jugamos con una variante, con una variante de una receta clásica, que es el Martínez, que vendría a ser el antecesor. Muchas líneas históricas dicen que es el antecesor del Martini, el Dry Martini.
Sí.
Que ahora es un perfil muy seco, pero tradicionalmente empezó como un cóctel tirando a más dulce. Entonces lo que tendríamos es, utilizamos gin raw, la ginebra,
per cert, avui estem d'aniversari, amb la ginebra.
Sí.
Oi?
I tant.
Sí, sí.
És el dia internacional, bueno, aniversari, és el dia internacional, no?, de la ginebra, estem celebrant avui diumenge.
Sí, pues, y un poco le aportamos también el Bonanto, que como comentamos nos aporta lo que sería la base del vermú, ese punto, pero con el grado más, con un poquito más de grado alcohólico, entonces tiene mucha más estructura en boca.
Important, Javier, que la gent no es perdi. Sí. A la base, molt de gel, que tinguem ben fred aquest recipient. Al fondo, a la base, el Bonanto. Ara ja estàs col·locant...
Un licor de cerezas que nos va a dar ese punto dulce entrada en boca y que nos encaja perfecto con las notas que tenemos de Bonanto. Y la acidez que nos aporta Bonanto lo que hace es limpiar este azúcar residual que nos puede dejar el licor.
Fantàstic. ¿Qué més hi posaríem?
Y después le pondríamos un dash de bitter de naranja, que sería el equivalente a la típica angostura que vemos mucho en los bares, pero lo que jugamos aquí es con naranja porque es uno de los ácidos, uno de los cítricos que utilizamos para Bonanto, para darle esa frescura en boca. Le damos...
Que sigui refrescant, que amb aquesta calor, si no, no s'aguanta, ¿eh?
Sí. Para nosotros el equilibrio es básico y yo creo que es muy importante eso. Y lo que hacemos es, como comentaste, es mucho hielo, y enfriamos mucho, mucho el vaso y el líquido, porque bueno, al contrario de lo que siempre nos decís cuando venís al bar, ponme poco hielo que se me agua, es completamente al contrario. Tienes que poner siempre mucho hielo porque realmente la bebida se empieza a aguar cuando pierde temperatura. Pero si el vaso está frío, hay mucho hielo, no pierde temperatura y no se diluye.
Em penjarem foto d'aquest còctel que ens està preparant el Javier, perquè Lluís, escolta'm, heu tingut hasta esmerar en fer el disseny d'aquesta ampolla, que és preciós també.
Gràcies.
Y lo que vamos a servir es una copa cóctel que también hemos enfriado mucho, mucho, mucho. Y lo colamos bien. Y después lo que vamos a acabar es con un twist. Bueno, el twist es cuando pelamos la cáscara y tiramos todos los aceites esenciales dentro del cóctel.
Avui has vingut amb tot l'equip, t'hem fet venir amb totes les eines de treball,
Sí, yo no sé salir de casa sin cucharas, cocteleras...
És com ho sentiu més còmodes,
I el que estàs fent és com pentinar una mica, no?, la vora del got.
Sí, lo que complementa mucho el aroma, el 95% de la percepción de sabor es aroma. Entonces tú cuando huele naranja ya estás predispuesto a que cuando te entra el cóctel te vas a ver mucho, mucho más.
I Javier, corregeix-me, si vols, però ara fent això, és important saber que és la pell de fora la que hem d'utilitzar per tirar aquests aromes, que hi ha molta gent que quan fa el plec i fa el pessic tira els aromes de dins, i no, és important la pell.
No, és la part, totes les alveoles que tienen los aceites esenciales están en la parte naranja, que es el flavedo. En el albedo, la parte blanca, tenemos amargores. Entonces, si le damos por la parte, pues vamos a conseguir mucho más amargo. Y después, bueno, que ya empieza la temporada de cerezas, pues ponemos una cerecita que siempre va a encajar muy, muy, muy bien en el cóctel.
Vinga, doncs, còctel de temporada, maquíssim, amb aquest gin roi i amb aquest bonanto, i que vagi de gust. Gràcies, Javier, gràcies, Lluís, per acompanyar-nos amb aquesta secció fins al còctel.
Perfecto, muchas gracias a vosotros.
Un estiu que vindrem amb bonanto aquest any, Xenia.
I tant, segur.
Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
A reveure.
Moment dels gastroimprescindibles, ja ho sabeu, al principi el programa els anunciem sempre i sempre tenim doncs, un foodie, un influencer, un periodista que ens recomana magnífics restaurants doncs, per anar a visitar. Ens queda ja la recta final per acabar el Deixa'm Tastar i tenim a la Marta Casals amb nosaltres. Bon dia, Marta.
Bon dia.
Que se cuece en BCN, però abans de tot, Marta, permet-me que té el Marc a les mans el seu bitxí català. Avui de què és?
Tenia ganes d'obrir-lo. Avui de menta,
De menta, veus? Jo sóc més de llimona.
Una molt bona combinació també per mojitos, per exemple, A la coctelaria, a casa, pots sorprendre la gent en comptes de posar-li els ingredients habituals, doncs un bitxí de menta per arrodonir un mojito.
I a més, et surten uns còctels també. Quan t'hi poses, la creativitat amb el bitxí català, pots fer mil i una coses, 0% sucres, a més. I si no, doncs comprar-ho a través d'internet, que també t'arriba tot el producte, cap problema. Marta, com dèiem, bon dia.
Bon dia.
Quin restaurant ens portes avui?
Avui el Kilo.
El Kilo. Per què hem d'anar al Kilo?
El Kilo és un restaurant que està a Balmes amb Diagonal, que està superbé situat per mi, per anar a sopar amb amics i tal, per després sortir una mica. I té molt d'encant perquè, es menja superbé, ho porten un matrimoni que són supermajos, els dos, que són la Clara i el Manu, i té una decoració molt agradable, molt acollidora, una mica sòbria, però molt acollidora.
Important, quin tipus de cuina hi trobarem al Kilo?
De mercat, és de mercat.
O sigui, tens mercat.
Carns, peixos, moltes tapetes, platets i tal, i sí, típics canelons boníssims, arrossos, de tot. A mi m'encanta per sopar.
Val.
Per sopar amb amics, també té com zones més reservades. No és gaire gran, però està bé. O sigui, té un tamany mitjà que està molt bé.
I fan menús?
Sí, fan menús de grup, sí.
Quin plat ens destacaries, així, de la carta que diguessis, mira, doncs al Kilo hi vull anar, perquè o hi heu d'anar per tastar just aquest plat que m'encanta?
Canviem bastant la carta per la temporada, perquè és tot cuina de temporada, però l'altre dia vaig anar i no sé si encara el tindran perquè fa un parell de mesos i tenien un ou fregit amb samfaina, gorgonzola i bolets. Uf. Cat mors, o sigui, estava per menjar-se tres plats.
Jo crec, Marc, que només amb el nom ja tindran ganes de tastar-lo.
El plat que agrada a tothom, sí, sí.
Sí, sí. I, important, preu mig, la butxaca.
El preu mig està molt bé. Qualitat-preu, superbé. Són uns 30 euros, entre 25 i 35, depenent del que demanis, però per lo bé que es menja, em sembla més que correcte el preu.
Alguna coseta més així que vulguis destacar del Kilo?
La decoració està molt bé, tenen moltes coses tipus de Mr. Wonderful i tal, i ells, o sigui, sobretot jo...
El tracte, no?
Sí, el tracte, que succeeixin ells i...
Vale, doncs recordem on el podem trobar. On te trobem aquest Kilo?
A Balmes amb Diagonal, una miqueta més a baix, que és Balmes 165.
Doncs ens ho apuntem, Marc.
I tant que sí, un restaurant molt acollidor, que a tots els oients podeu participar a través de l'Instagram de la Marta, @quesecuecenbcn, en BCN, ho he dit bé, no?
Sí, quesecuecenbcn, sí.
I allà, doncs, trobareu una fotografia que ja acaba de penjar per poder participar en un àpat per dues persones en aquest Kilo, que la veritat és que sí que és veritat que és molt recomanable, anar-hi?
Jo ja me l'he apuntat.
Doncs, Marta, moltíssimes gràcies per participar novament aquí al Deixa'm Tastar.
A vosaltres.
A reveure, ens veiem aviat. I Xènia, tu i jo també, la setmana que ve. I ja ens veiem per
ben
aquí,
puntuals,
per la ràdio.
A les 11, aquí com un clau.
I tant que sí, hi serem. Ja sabeu que ens agrada molt compartir moltes coses a través de la xarxa, també a l'Instagram, al Twitter i al Facebook, així que estigueu pendents i dieu-nos moltes coses, que estem molt agraïts, de la participació que està havent i el feedback, i també doncs, de la gent que ens diu que ens escolta, que la veritat és que cada vegada és més, Xènia?
Mira, és un gustàs, és un gustàs perquè són seguidors i a més fidels, d'aquells que participen, que ens segueixen i que ens recomanen, és molt important, al igual que els gastroimprescindibles.
La setmana que ve més Deixa'm Tastar a les 11 del matí dissabte. Fins aleshores,
que vagi de gust. Heavenly bodies gazing down, shapes in the darkness dancing all around, the crash of the ocean on the rocks, the beat of our city doesn't ever stop, bewitched by the music, lose control.